molt bon dia. Són les 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem arrere en COPE. És dimecres, és 1 de març, el dia en què donem per acabat el carnaval, però no per això hem de deixar de banda el seu esperit irreverent i, sobretot, aquest esperit de denúncia de tot allò que ens envolta i que, com a ciutadans, ens ha de revoltar. Així que no oblidem que per poder queixar-nos hem de també implicar-nos en allò que passa al nostre voltant, al nostre carrer, al nostre barri, a la nostra ciutat, al nostre país, en definitiva. Avui estrenem mes i també estrenem disc al programa, el de Quico El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries, que estan d'estrena amb aquest No Tinc Diners. Ells posen la música avui al programa.
Cosa d'un mes, no tinc diners, xiquets, preneu paciència, cosa d'un mes.
Al programa repassarem tota la informació de les comarques de Tarragona. L'espai de salut, parlarem avui de malalties reumàtiques. Parlarem amb la Lliga Reumatològica Catalana, que estrena projecte a les comarques de Tarragona, i en volem saber una mica més. Com cada dimecres vindrà també la nostra experta en moda, la Leida Martí, i avui ja s'ho imaginen, no? Repassada de la Leida a la catifa vermella dels Òscar. A la una tornarà l'equip de Societat Limitada, i mentre recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi. Seus clients que tenen gana, que tenen gana, perquè a casa no tindran ni pa ni baldana. No tinc diners, no tinc diners, xiquets, preneu paciència, cosa d'un mes, cosa d'un mes, cosa d'un mes, no tinc diners, xiquets.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
12 i 23, obrim el bloc informatiu a Mària de Serveis. Anem primer a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Aquest matí encara resten alguns núvols que aniran desapareixent. Esperem una jornada assolellada per encetar el mes de març, amb unes temperatures avui sense gaires canvis, tot i que poden baixar una miqueta en punts de la costa. S'esperen màximes de 17 graus a Tarragona i Gandesa, 17 també avui al Vendrell, 18 a Reus i 20 graus a Tortosa. El vent continuarà suau, variable, amb tendència a bufar de sud aquesta tarda, però aquesta hora encara bufa vent de mestral intens cap al sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines. Segons el Servei Català de Trànsit, entrem en matèria, ho fem amb una notícia que acabem de conèixer. Els Mossos han detingut un home de 65 anys al Vendrell per haver trencat una ordre de no apropament a llocs freqüentats per menors. Tenien constància que el detingut, amb antecedents per abusos sexuals, li constava una ordre de no apropament a llocs on hi hagi menors, i una patrulla el va reconèixer dilluns a un parc infantil. Allà el van detenir. El jutge ha decretat el seu ingrés a presó i amb aquesta són ja tres detencions en les darreres setmanes. En tots tres casos, el motiu de la detenció ha estat el trencament d'aquest ordre de no apropament a llocs que freqüentin menors, per exemple, escoles o parcs infantils. I més qüestions. Primera sentència ferma pel cas Innova. El Tribunal de Comptes ha condemnat Josep Maria Prat, exdirector d'Innova, a pagar 2.700 euros per haver pujat el sou a la plantilla de Reus Esport i Lleure durant l'any 2011. La sentència ja no es pot recórrer i, segons publica avui el Diari de Tarragona, aquesta pujada de sous la va decidir el mateix Prat i es va fer sense ordre de l'Ajuntament de Reus, motiu pel qual mai s'han reclamat responsabilitats als responsables públics de Reus Esport i Lleure. El Tribunal considera que s'ha vulnerat la Llei de Pressupostos de l'Estat, que establia congelacions salarials per a empleats públics. Música. L'acusat del crim de Montblanc tenia a casa encenedors i papers per cremar com els que van trobar sota la víctima. Recordem que al cos de Sara Lozano li van prendre foc quan encara era viva i va aparèixer mig calcinat en un camp d'ametllers a les afores de Montblanc a l'octubre de 2014. En el sisè dia de judici, diversos agents dels Mossos han testificat que a l'habitació de l'únic acusat, Jaume Solsona, hi van trobar prop d'una desena d'encenedors, tots de la mateixa marca, en un magatzem. També hi guardava papers de diari i revistes velles d'àmbit regional, a més d'un bidó de gasolina que feia servir per a eines al seu hort. Els agents també han coincidit en l'aparença apàtica que mantenia el processat durant els escorcolls. Escoltem algun dels agents dels Mossos en la sisena jornada del judici.
En todos los sitios donde el investigado hace como un poco su vida íntima, pues en todos esos sitios hay mecheros bud y revistas y periódicos de este tipo, similares a los que parecían ser el iniciador del fuego donde estaba la víctima. Más bien apatía. No mostraba ni bueno, yo no le supe ver sentimiento alguno. No le vi nervios, tampoco le vi histeria, ni le vi extremadamente calmado.
Encara en plana de successos, els Mossos han detingut en un control a Montblanc un home acusat buscat per un delicte de furt a Barcelona. Té 37 anys, és romanès, tenia una ordre de cerca i detenció i el van trobar en un control a la sortida de l'autopista. Un control fet per prevenir robatoris amb força dins el pla específic d'habitatge. Al cotxe hi anaven 4 homes. 3 d'ells tenien antecedents per furts en zones turístiques. La notícia que ens ha cridat l'atenció la llegim avui al delcamp.cat. Els Mossos han trobat divers material explosiu a un habitatge de la Sénia, al carrer Roger de Llúria. El propietari de l'immoble era conegut al municipi com el Bombes i quan els Mossos van saber que guardava diverses bombones de butà al magatzem van entrar al domicili. Allà van trobar també material per fer explosius i aquestes bombones. Especialistes van fer una explosió controlada de les armes i l'home es troba ara ingressat a l'Institut Pere Mata. Són les 12:28. Movem Tortosa impulsa un debat per aturar els micromasclismes en l'educació, l'esport i el llenguatge publicitari. La discussió, on hi participaran 6 dones dels 3 àmbits, es farà el dia 9 de març i donarà continuïtat a la campanya de l'any passat en la qual, a través de les xarxes, es van identificar un seguit de conductes masclistes que són malauradament quotidianes. Per altra banda, el grup presentarà al ple ordinari de març una moció que reclama al consistori que, d'una banda, se sumi a la celebració del Dia Internacional de la Igualtat Salarial entre homes i dones, que s'exigeixi també al govern català i central un augment de la dotació pressupostària en polítiques de dones. El portaveu de Movem Tortosa és Jordi Jordan.
On reclamem que l'Ajuntament se posicione per a que reclame tant al govern de la Generalitat com al govern de l'Estat un augment en quant als pressupostos de polítiques de dones i, per tant, revertir totes les retallades que s'han produït durant els últims anys i tornar a xifres del 2010.
També a Tortosa es desplegarà a partir d'aquest mes de març el primer procés de pressupostos participatius on els veïns proposen i decideixen. L'Ajuntament recollirà les propostes, les debatrà a l'abril i se'n farà l'elecció al mes de maig coincidint amb la celebració de la Fira Expo Ebre. Es destinarà 130.000 euros per la ciutat, 10.000 per al poble del Regués i 10.000 per a Vinallop. Els projectes on invertir aquestes partides els decidirà, com dèiem, la ciutadania, que serà l'encarregada de fer les propostes i també d'escollir-les. Colla Poblet és representant de Ceres.
Però el fet de fer propostes i sobretot el fet de no encarar-ho a les entitats no vol dir que hagin de ser propostes individuals. Hem d'intentar sempre que en processos d'aquesta envergadura d'àmbit municipal en el que hem de pensar com a ciutat, com a municipi, puguem tenir aquesta intencionalitat del bé comú, de pensar no amb la proposta de treu-me el contenidor davant de casa que em fa nosa, sinó, ostres, potser hi ha una zona del municipi que està poc enllumenat, encara que no sigui un visió.
Del 6 al 17 de març, tots els veïns de Tortosa i pedanies sense límit d'edat podran fer les propostes a través de fulletons que distribuirà el consistori o també via telemàtica a la web de l'Ajuntament. Mala notícia del matí, ja hi ha data aproximada. El cinema Palas de Reus tancarà portes a la primavera. Sembla que d'aquí uns dies es podria signar ja l'acord definitiu que convertirà els cinemes en una residència per la gent gran. I la bona notícia és que el licor d'herbes del monestir de Poblet ha estat guardonat amb la medalla de plata del concurs internacional Catavinum World Wine and Spirits. El licor va sortir al mercat ara fa un any i s'elabora de manera artesanal amb herbes del bosc de Poblet. Una empresa de Vimbodí és l'encarregada de fer-lo. S'han dut la medalla de plata en un concurs on participaven 20 països i s'han tastat més de 3.400 mostres. Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries estrenen disc on la crisi econòmica és també protagonista. No tinc diners és el nou àlbum i del primer single del 13è treball del grup Tortosí. El nou treball arriba després de 4 anys de silenci discogràfic, però amb el grup actuant, creant i rebent reconeixements com el Premi Nacional de Cultura el 2015. El disc incorpora 11 temes inèdits, més un d'extra on els Quicos canten la jota en estat pur, amb la rondalla de Guardet lo Cantador. Escoltem Artur Galla.
Per posar música a uns versos que pensem que són molt, molt bonics i també molt, que descriuen molt lo que és la identitat ebrenca quan diu el meu nom és Cheikh, me'l diu un ebrenc cada vegada que em saluda. O sigui, tots som Cheikh, i un Cheikh era, en la cultura àrab, era una persona amb molta saviesa a la que la gent li anava a consultar.
Amb això arribem a les 12:32. Ens aturem només 40 segons per la publicitat i continuem.
Se cumplen 100 años de la Revolución Rusa de 1917. Ediciones Palabra edita por primera vez en español Atrapados en la Revolución Rusa, de la prestigiosa historiadora Helen Rapaport. Una magnífica crónica con el testimonio de extranjeros que vivieron el estallido en primera persona. Ya a la venta en librerías y en palabra.es. ¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
És temps de parlar de salut al programa. Avui ens volem centrar en les malalties reumàtiques, perquè fa pocs dies que la Lliga Reumatològica Catalana ha obert seu a Reus i el seu objectiu és arribar al voltant de 20.000 pacients a la zona. D'aquestes afectacions i també dels serveis que ofereixen a les comarques de Tarragona des de la Lliga, en parlem amb la coordinadora i psicòloga clínica de la Lliga Reumàtica Catalana, la Patrícia Planas. Hola, Patrícia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també m'acompanya avui a l'estudi el Manuel, que és voluntari de la Lliga a Reus. Manuel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Com...
Manuel, digue'm el teu cognom.
De Santis.
De Santis, que el tenia jo aquí escrit, que no tenia ni la meva pròpia lletra. Que he dit, Patrícia, he dit que és voluntari, però el Manuel jo diria que és l'ànima, no?, de la Lliga, la nostra zona.
Bueno, sí, d'això es tracta. És una mica l'ànima de la seu de Reus, o esperem que sigui l'ànima de la seu de Reus.
Estàvem parlant ara amb el Manuel abans d'arribar, em deia, és que tenim, Manuel, tenim un espai, no? Estem al centre cívic del Carme, però bé, encara no el tenim pròpiament, no? És tot com a molt nou.
Però tindrem.
aquesta és l'actitud. Escolta, ara parlem del que voleu fer a Reus, perquè fa molt poquets dies que us presentàveu de manera oficial, tot i que, Patrícia, la Lliga porta molts anys d'història, no?, a Catalunya.
Sí, exactament. La Lliga va portem més de 27 anys oferint serveis i ajudant a les persones amb malalties reumàtiques i a les seves famílies a millorar la seva qualitat de vida. O sigui que tenim una llarga trajectòria a Catalunya i ara l'objectiu és intentar i aconseguir obrir una seu a Reus per arribar a més gent encara.
Mm-hmm. Patrícia, un de cada 4 espanyols majors de 20 anys pateix una malaltia reumàtica.
Sí.
És certa aquesta data, un de cada 4?
Tant un de cada 4 majors de 20 anys. La gent normalment associa, no?, les malalties reumàtiques amb la gent gran i no és cert. Inclús hi ha nens molt petitets que pateixen malalties reumàtiques. Mm-hmm. Poden afectar qualsevol edat.
Quines són les més freqüents?
Bueno, les més freqüents serien l'artrosi, l'osteoporosi, l'artritis reumatoide, la espondilitis. De les infantils la més freqüent és l'artritis idiopàtica juvenil. La gota també està dintre de les malalties reumàtiques,
sí.
La fibromiàlgia, totes aquestes. Hi ha més de 250, per tant, és una llista molt, molt, molt gran, molt llarga.
Mm-hmm. De fet, Manuel, ho parlàvem ara abans d'arribar, em deies, hi ha 20.000 persones, no?, calculem més o menys, entre 15 i 20.000 persones, i parlem només de Reus, ja no parlem de la demarcació.
La demarcació és... aquestes persones estan afectades a aquestes enfermedades.
Mm-hmm.
Lo que pasa es que muchas veces están subtratadas o subvaloradas o... tengo reuma y aquí se quedan.
Claro.
Entonces, desde la Liga lo que tratamos de hacer es tratar de que afloren tengo reuma y poder dirigirlos y poder identificar qué tipo de enfermedades sufren y poderlos orientar qué es lo que tendrían que hacer en su vida diaria para no padecer esta enfermedad tan claro. invalidante.
El diagnòstic, Patrícia, és un dels problemes que tenim amb aquestes malalties reumàtiques, que costa molt trobar-lo?
Sí, sí, en funció de quina malaltia més que d'altres, no? Però moltes vegades, sí, les persones pues, bueno, tenen dolor, van al metge de capçalera, llavors bueno, se'ls deriva al traumatòleg, a lo millor, i bueno, fins que no arriben al traumatòleg, pues, moltes vegades han passat 2 o inclús 5 anys, no? Llavors, clar, durant tot aquest temps la malaltia va treballant, no? Va treballant en contra de la persona i bueno, el que és important és diagnosticar-les l'abans possible per donar-los un tractament l'abans possible.
Uh-huh. Manuel, tu ara estàs aquí posant en marxa, no?, tota la maquinària perquè des de Reus també tinguem un punt de contacte, no?, amb la Lliga i podeu fer-hi coses que tu ja hi estaves vinculat a Barcelona, no?, en molts aspectes. Una mica, què és el que voleu portar cap aquí?
Bueno, todo lo que se puede hacer en Barcelona, lo que se está haciendo en Barcelona a través de la Liga Reumatológica Catalana, pues la queremos desarrollar aquí en Reus. Uh-huh. Entonces, cuento con Patricia, porque yo solo no puedo hacer nada, cuento con Patricia y con un grupo de médicos asesores dentro de la Liga que nos pueden dar soluciones a este tipo de temas, o al menos poder comenzar a tratar a esta gente o a identificar a estos pacientes cuáles son los problemas que tienen para poder irles dando una solución.
Uh-huh. Des d'aquí aprovechamos, no, Manuel i Patricia, per fer una crida també, si algú que ens està escoltant es vol sumar a la vostra tasca, no? Siguin persones que tenen algun tipus de malaltia reumatològica, metges, el que vulguin, que col·laborin amb vosaltres també, no?
Sí, esclar, per supost, la Lliga està oberta a tothom. De fet, quantes més persones hi formen part, doncs millor,
clar.
No? Llavors, bueno, ja el dia que vam fer la presentació a Reus, ja van haver-hi dos persones que estan disposades a col·laborar amb nosaltres, ajudant al Manuel també pues, a tirar la seu endavant, no? Uh-huh. Per tant, pues, bueno, això és una bona notícia. I sí, es tracta una mica d'ocupar-nos. La Lliga s'ocupa bàsicament de la part psicològica i social que queda afectada per aquestes malalties, no? La part més de salut i més
clar.
Mèdica, pues, òbviament s'ocupen els reumatòlegs, no? Uh-huh. Amb els que treballem molt, molt... de molt a prop, no? però nosaltres bueno, seríem el complement idoni al tractament que ofereixen els metges.
Clar, t'anava a dir, aquí és, suposo, no? la tasca és complementar aquesta labor que s'ofereix, doncs, per exemple, aquí doncs, a l'Hospital Sant Joan, a l'Hospital de Santa Tecla, als CAPs, etc. Per exemple, amb què? Manuel, Patricia, poseu-nos algun exemple de, per exemple, suposo que és d'entrada donar també informació, no?
Sí, bàsicament la Lliga fa una tasca més invisible, que seria la de representar el col·lectiu de persones amb malalties reumàtiques davant dels ens competents, no? Davant de les administracions, del Departament de Salut, del Departament de Benestar Social, etcètera. No? Aquesta és una tasca fonamental i gràcies a la qual pues, bueno, s'ha aconseguit posar en marxa el Pla Director de les Malalties Reumàtiques, i etcètera. No? Llavors treballem molt estretament amb el Departament de Salut, formem part del Consell Consultiu de Pacients, etcètera. No? Llavors aquesta tasca normalment el soci no la veu perquè és més institucional, no? Però després... tenim una altra part de serveis i d'activitats que van orientats a ajudar a fomentar l'autonomia d'aquestes persones. No? Aquests serveis, per posar-te un exemple, doncs podrien ser el de suport psicològic, el de suport social, la fisioteràpia, la nutrició, fer tallers de lo que vulguin, no? Perquè clar, són malalties que cursen amb dolor i que poden ser molt invalidants, i llavors bueno, la gent doncs, se sent molt, molt sola i molt aïllada, moltes vegades amb manca de comprensió, no? Llavors tot el que sigui informació i oferir-los activitats perquè ells puguin facilitar-los el dia a dia, és això el que oferim des de la Lliga.
Mm-hmm. En parlàvem d'això precisament amb el Manuel, ara abans d'entrar uns minutets abans, no? Que em deies, Manuel, una vegada tenim el diagnòstic, el dia a dia, no? Són malalties que et poden condicionar molt el teu dia a dia i que també els que no les patim, de vegades no entenem, no?
Exacto, entonces el gran problema está en cuando el médico reumatólogo luego diagnostica la enfermedad, este paciente se encuentra solo. Automáticamente va a buscar al doctor Google qué es lo que tiene, qué es lo que puede hacer y cómo se puede beneficiar de algo, cómo puede llevar a cabo las tareas cotidianas de una manera determinada. Nosotros lo que hacemos en esos momentos es tratar de darle un apoyo psicológico o tratar de darle un apoyo de alguna manera para que no se sienta solo e indefenso. A partir de aquí hay un montón de técnicas que se pueden utilizar.
Claro.
Por ejemplo, desde la Liga tenemos los grupos de ayuda mutua, donde a partir de aquí la gente ya se siente identificada y va dando soluciones a pequeños problemas o inconvenientes que ya otros lo han padecido y transmiten esta experiencia. Uh-huh. A partir de aquí, nuestra labor es súper importante en el sentido de que los vamos a apoyar para que no se sientan solos, indefensos, y vamos a darles las herramientas para que ellos puedan seguir con su vida cotidiana día a día y que esta enfermedad, al menos minimizar el impacte social o familiar que pugui tenir.
Clar. Tallers, ens ho deies, Patrícia, parlem de fisioteràpia, nutrició, no? I això que acaba de dir el Manuel, que crec que és importantíssim, és aquest suport, no?, de l'experiència d'altres persones que també pateixen alguna malaltia reumàtica.
Exacte, o sigui, el Manuel ho ha explicat perfecte. Llavors, bueno, sí, un dels punts més importants, no?, dels serveis més importants que oferim des de la Lliga, des del principi, que som referents amb això, són els grups d'ajuda mútua, no?, que són grups que estan formats, pues, per persones que en aquest cas comparteixen una malaltia reumàtica i que es reuneixen per, pues, bueno, per entre tots trobar solucions en el seu dia a dia, no? Llavors, bueno, això va perfecte per evitar aquest sentiment de soledat i d'incomprensió que moltes vegades aquestes persones tenen, no? Perquè, uh-huh, aparentment, potser no se'ls nota, no?, que estan malalts, però clar, viure amb el dolor cada dia ha de ser molt dur, no?
Clar, són aquestes que a vegades, no sé si anomenen bé o malament, però que s'anomenen malalties invisibles, no? Perquè...
Clar, si hi ha molta destrucció articular sí que es veu, no? Clar. Però clar, moltes vegades, i avui en dia amb les medicacions que hi ha, doncs a lo millor les mans o, jo què sé, l'articulació que tens més afectada no es nota, no? Res, aparentment, exteriorment, però clar, la malaltia està dintre i va fent el seu camí, no? I això provoca molt dolor, mm-hmm, i el dolor paralitza. I llavors, bueno, doncs el fet de trobar-te amb persones que estan vivint i que estan passant per el mateix que tu, doncs, bueno, ajuda, sense cap mena de dubte, no?
Clar.
I d'això es tracta en els grups d'ajuda mútua, bàsicament. Mm-hmm.
Doncs de moment tenim aquí el Manuel, que necessita ajuda, per tant fem,
sí,
aquesta crida, que sí, Manuel.
Sí, i mucha.
Però que el Manuel ajuda necessite, però ganes crec que no, perquè les té totes i més.
No.
Sí, sí.
D'entrada, Manuel, al Centre Cívic del Carme es poden posar en contacte amb vosaltres, no? Allà els donaran dades de contacte si necessiten.
Sí.
I si no, jo el tinc aquí al web, www.lligareumatologica.org. Allà també poden trobar, doncs, telèfon de contacte, i si algú vol demanar informació, doncs és una bona via, no, Patrícia?
I tant que sí.
Mm-hmm. Sí.
Escolta, Manuel, Patrícia, jo us convido a que quan tingueu més activitats i, per exemple, hi hagi un calendari de tallers o de trobades, ens ho feu saber i venim aquí un altre dia, ho expliquem i que pugui arribar al màxim de gent possible.
Perfecte, així ho farem, no ho dubtis.
D'acord?
D'acord, Marita.
Doncs, Patrícia, Manuel, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adeu. A tu.
Este año la calzutada en Restaurante El Álamo. Calzots con salsa, longaniza con mulletas, costilla de cordero con guarnición, crema catalana, vino, agua, cava y café por tan solo 32 euros. La calzutada en Restaurante El Álamo, 977-84-62-40, carretera de Montblanc en Alcover.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPETarragona.
És dimecres, al voltant de les 12:30 del migdia. Què passa aquí, Ruth?
Ui, un terratrèmol. D'alegria,
terratrèmol. La Leida Martí, sí. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Bé, vas veure la gala dels Òscars?
Hombre.
Com no.
Hombre.
I avui crític.
Estava amb les palomites i tot. Estava en plan peli, quasi.
Ah, aquí estàs.
Dit.
Abans d'entrar en matèria, hem de dir a Leida que ahir has d'enviar una salutació especial, perquè ahir estàvem aquí en directe i vam poder parlar amb un dels oients fidels del programa, el Josep de Tivissa. Josep, des d'aquí, una abraçada una altra vegada. Ens va dir que aquesta estona era de les que millor s'ho passava tota la setmana.
Sí.
Deia que ens fem un far de riure, que escolta, que s'ho passa tan bé, i jo dic que ha de venir un dia.
Oh, tant, jo encantadíssima. Josep, vine cap aquí a veure'ns.
Sí.
Clar, ha de venir aquí a donar també la seva opinió, no?
Pues clar que sí, una veu masculina, no? Un dia, per favor.
Què pensa ell de la catifa vermella dels Òscars?
Sí.
Així que, Josep, des d'aquí salutació, a veure si avui també t'ho passes bé. La cosa promet avui, a Leida.
Ai, sí, avui vinc inspirada.
La cosa promet perquè jo estava mirant mirant la catifa vermella i pensava, per què no la fem venir dilluns? Primer vaig pensar, però clar, la Leida amb la feina doncs, té complicat els dilluns, llavors em diuen, esperarem a dimecres.
T'heu pogut esperar, eh?
Sí.
A dures penes.
Per tu el que calgui.
A dures penes. Jo he de dir, vull que em facis abans d'entrar al rànquing o el que portis, una valoració general. Tu, de l'1 al 10, quina nota posaries a la catifa dels Òscar 2017?
Home, jo aquest any l'he vist bastant maca. Però us en recordeu que les catifes anteriors de les que havíem parlat, havíem dit que tornava a Viena, o sigui, que anàvem amb una tendència molt mínima, molt minimal, molt sòbria, que no arriscaven i tal. Jo crec que aquesta vegada sí. Han arriscat més de lo que les dues catifes vermelles anteriors, no dels Oscars, sinó de les altres.
Sí, que els globus d'or, no?
Sí. Han arriscat una miqueta més i per això crec que aquesta vegada comentar-ho està bastant guai.
Sí?
Sí.
Jo vaig tenir la sensació de que va ser una mica avorrida una altra vegada. No, jo m'esperava més espectacle. Jo no sé, vaig trobar una mica de soserío, però bueno, és la meva opinió. Ojo,
sí.
Jo tampoc no sóc una experta.
Jo crec que sí que s'aposta més per la practicitat aquí, no?
Igual estan deprimits per lo de Donald Trump o aquestes coses, no sé, jo no sé.
Una mica sí, amb la rada històrica que van cometre.
Home...
Home!
Allò no té nom, eh? Allò... Jo vaig al·lucinar, eh?
Aquí hi ha més d'un que s'ha quedat sense feina, eh? Després de la gala dels Òscar.
Flipar!
No sé. Aquests, el que repartia les targetes s'ha quedat sense feina, segur. No sé si algun estilista s'ha quedat sense feina després de les crítiques.
Jo, perdoneu, però us he de dir, vaya excusa més cutre va ficar després de la... perdoneu la paraula, la cagada monumental, eh? Vull dir, quina excusa més dolenta, per favor!
No, li van donar la targeta equivocada.
Sí, però el que va costar...
Que dius, un any de preparació.
Una vegada l'any que treballes, fill. Ja. No? Vull dir, el senyor de les targetetes, és un dia l'any que ho té que fer. Però és igual. Anem.
Sí.
Anem a la catifa.
Sí,
però
què
tens avui? Bones, les que les bé, les malament...
He fet un popurri.
Popurri.
Ah, sí.
I per on vols començar?
Crec que podríem començar potser millor amb les millors.
Vale.
Diem 3 o 4 i després ja anem a...
Ja anem. Vinga, doncs fantàstic. Elecció, el podi a Leida. Tenim nou podi a Leida avui dels Òscar.
Jo, sí, gràcies. Un aplauso.
Redoble, tambores.
Jo, per mi, la millor vestida d'aquest any, pel meu gust, ha sigut Jessica Biel. Uh-huh. Ha anat amb un conjunt, bueno, amb un vestit de Kaufman Franco. Espectacular. És que tota ella, el pentinat superacertat. Molt bé.
Molt bé. Molt bé. He de dir que jo he vist uns quants llistats. En alguns la posaven com a, no? Uh-huh. A les mal vestides. A mi em va semblar... precisament espectacular, no?
Sí.
Diferent.
Arriscada,
no? Amb aquest vestit, a més, amb un collar que sembla... era part del vestit o no ho sé, però bé, tons daurats.
Jo he tingut d'ampliar la foto 3 o 4 vegades per veure si exactament era un collar o era part del vestit i no ho he sabut acabar de definir.
Encara no.
Jo coincideixo en que, sí, molt allò, arriscada, sí. Espectacular, i tens raó, Leida. A mi em va cridar molt l'atenció a banda del vestit, que penjarem després foto al Twitter per si algú no l'ha vist. El maquillatge també,
sí,
no?
Sí, molt bé.
Superdaurats, no?
Sí, sí.
I coures, allò...
Traient tot el potencial que ella té, que
exacte.
És molt guapa, és una noia espectacular i amb bellesa, no? D'aquelles
sí,
que
sí,
dius
sí.
És bella, bella.
Té una cara molt exòtica, la veritat, unes faccions
i
molt especials.
El pentinat tot, també, no sé, les arracades, tot el que portava.
Coincidim, no? Aquí veig que hi ha quòrum, ens ha agradat molt bé.
Crec que és el que es demana, no? En una catifa vermella. Jo crec que aquí va complir.
Més.
Després, per mi, una altra de les millors vestides, tot i que molta gent l'ha també col·locat a les pitjor vestides, va ser Dakota Johnson, que anava de Gucci.
A mi no em va agradar,
no,
eh?
No, tampoc.
El que li va fallar no és tant el vestit, perquè el vestit en si el trobo preciós, vale? Per tant, vull dir, per mi va ser una de les millors vestides. El problema que nosaltres tenim amb ella és que estem acostumades a veure-la amb serrell. I aquest dia tot just anava sense serrell. I crec que va guanyar protagonisme el que va ser el seu cap, no? El pentinat, que no tant el vestit. Però si us hi fixeu bé, amb aquest vestit, o sigui, estan quasi totes les tendències i, a més, això és vestit de passarel·la. O sigui, la col·lecció de Gucci ha anat encarada totalment amb tot el que porta ella. Daurat. Un daurat metal·litzat, molt dolç, molt bonic, amb tela setinada, ombreres, que us comencen a portar una miqueta, bueno, no molt marcades, però una miquetena sí. Els collars XXL, us recordeu que amb collars també parlàvem. Després, marcant cintures, que en pròxims programes parlàvem d'això, perquè es tornen a marcar les cintures. Vull dir, va ser una combinació molt bonica de, amb una miqueta de cua, també. Molt sutil. Vull dir, va ser un conjunt de combinacions molt maques amb el vestit, vale? Però el problema va ser que, com que estem acostumades a veure-la amb serrell, crec jo, ens va matar el pentinat una miqueta.
Mm, me l'hauré de tornar a mirar bé, a veure si em convences. Mm,
jo estic amb la Leida. De totes maneres, no és la meva preferència, no pels Oscars.
Mm, però bé,
no,
de moment portem dos vestits i dos en tons daurats i coures,
sí,
eh? Atenció, aquí, tendència.
En qüestió de tendència, sí, en qüestió de tendència ho diu molt bé ella. Jo crec que sí, que és bona aposta.
Vinga, més podi.
Doncs després també ens n'anem cap a un vestit que el vaig trobar preciós, que també em va encantar, de princesa. Ai, és que m'agrada molt,
la princesa.
No, no porta brillis.
Aquest no?
No. Al·lucinareu. És la Kristen Dunst de Dior Alta Costura. El vestit negre espectacular.
Pues aquí tampoc, jo aquí...
Ai, no, de veritat? No.
Ai, jo tampoc.
No.
Ai,
el vaig trobar preciós.
No, i a més, és que...
Jo crec que potser ella és molt blanca, però si me'l fiqués jo em quedaria superbé, és preciós.
He de matitzar. Jo crec que el vestit era molt espectacular, és veritat, tot i ser negre, no? Era amb uns volums molt espectaculars, però crec que en aquest cas li fallava pentinat i maquillatge, penso, eh?
A mi, pel conjunt, eh? Jo crec que sí, perquè que se li veien les sabates està molt bé, o sigui, a mi m'encanta per això, segurament, però ella com a tal, i a més és que físicament ha donat un pas la Kristen Dunst, jo crec que abans estava millor, ara no sé per què, darrerament no la trobo tan afavorida, no sé per què.
Jo crec que el problema és que ella ha volgut fer una mica de canvi d'imatge, d'acord? Perquè estem acostumades a veure-la molt dolceta, molt nena,
potser és aquí.
Molt amorosa, molt romàntica, perquè sempre ha portat un estil molt romàntic, vale? I amb aquest tipus de vestit ha trencat completament, o sigui, tot ser un Dior Alta Costura que, bueno, espectacular, amb volum, però cua, perquè, clar, vull dir, hem de mirar la proporció aquesta de tindre un volum espectacular a la faldilla i, a més, incorporar-li un tros de cua, que això moltes vegades costa. Doncs va portar un... Jo, per mi, el maquillatge és molt encertat, perquè se diu molt al vestit. Si s'hagués ficat un maquillatge molt més suau, molt més dosset, com estem acostumades a veure-la, ens hagués quedat coix el vestit. Hagués quedat... Ui, saps? Hagués quedat coix. En canvi, amb els ulls així fumats, en negre, llavis vermells, un pentinat una miqueta... Un pentinat despentinat una miqueta... Sí. Li ha donat un toc de rebeldia al clàssic vestit.
A veure, hem de revisar. Però va, anem... No sé si hi ha alguna més al podi de les millor vestides, que si no ens donarà temps. Ja t'aviso.
També amb un altre negre, la Brie Larson, d'Òscar de la Renta. Sabem que Òscar de la Renta ho clava sempre.
Sí, és veritat.
Clava sempre. I aquest vestit no podia ser menys escot amb... Escot un corazón, no?, que es diu, perdoneu aquí el castellanisme. Per tant, un escot espectacular, acabat en punta, que encara pronuncia més l'escot i tot no portar-ne tant, i la forma del tall sirena amb volants a baix, xulíssim.
Volants, molta tendència.
Volants, supertendència.
O sigui que... Bé, doncs em quedo amb aquestes quatre. Després penjarem les fotos al Twitter, que ens digui la gent també a través de Twitter, @copetarragona, qui va ser la seva favorita i qui pensa potser que és la pitjor. Anem al rànquing de les pitjors, perquè si no, Leida, ja em queda poc temps i no el vull aprofitar.
Aquí sí que disfrutem.
Jo aquí tinc, per mi, el primer lloc està molt disputat entre dos, però crec que guanya la Bella i la Bèstia. És a dir, la Leslie Mann de Zac Posen. O sigui, no entenc aquest vestit.
És un vestit groc, que s'assembla molt al de la protagonista de La Bella i la Bèstia. Sí. Molts volums, també, en aquest cas.
Potser era com fer-li un homenatge.
Igual, sí.
Que ara no s'estrena l'any que ve la peça.
Sí, s'estrena.
Potser era un homenatge, o dir, per què no em vau agafar a mi de vella?
O sigui, aquí el problema que hi veus, quin és? El color del vestit o els volums excessius?
Jo, per mi, és una mescla de tot amb el color de pell d'aquesta noia i el pentinat.
Molt blanca de pell, també.
Sí, jo crec que aquí és un conjunt generalitzat. És a dir, És un vestit, és bonic, és molt bonic. Segurament si hagués estat en negre no hagués estat a les pitjors vestides, sinó que o un granatós o un color oliva. Segurament se n'hagués passat una miqueta més desapercebut. El que passa que a mi aquest groguenc i menys amb la blancor de pell seva i el cabell llarg. Si hagués portat un recollit, segurament no... Volum dalt, volum baix. Vale? Va. Perquè al portar el cabell ondulat, a baix hi ha molt de volum i a dalt te fiques
no,
volum.
Que no t'ha agradat i ja està, no, tampoc no cal
que no.
Jo no crec que sigui de les pitjors, però no crec que ara... Que ja és les... no sé, n'he vist de pitjors, eh?
A veure què ve ara.
No sé, és que no... Potser, mira, és que no sé ni el nom. No,
aquesta...
No sé. Mira, aquí...
Era la segona, la que s'estaven disputant pulso.
Qui està al segon lloc de les pitjors vestides?
Aquí, Cintia Erivo, de Paolo Sebastián.
No
sabem qui és. No sabem qui és, sí, així és negra, no? També una mica així vaporós, no sé com ho descriuries tu.
A veure,
i amb uns brodats una mica, pues...
No vull ser cruel.
No,
sisplau, senyors, disculpeu-me.
Cruel.
Vale. Bàsicament és un vestit de tirants, vale? On l'estampat... fa una forma de tulipa, com si diguéssim, des de dalt és més arrapat i després, a partir de la cintura, agafa volum fins baix al terra. L'estampat és de... Us en recordeu d'aquells sofàs tapissats de l'àvia que portaven aquelles flors que eren de base marró amb flors de colors vermellós o rosa? Sí,
sí,
correcte. Posés això, però en base negra.
Em queda poquíssim temps, Aleida. Jo, avui no sé què hem fet. Jo crec que me'n queda un mes.
Sí, ja el tenim.
Ara acabes d'espantar Aleida Martí.
Sí, era aquest que no l'havia trobat. És la cantant Janelle Monae, un Elisab, que era
infumable.
No sé.
Típic exemple d'arbre de Nadal. És a dir, em poso a sobre tot el que tinc.
Però és que si us hi fixeu, aquest vestit puja al Twitter després.
Que és dolenta.
No, perquè, o sigui... Sí,
té unes amplades com d'òpera, no? D'aquells vestits de... No?
D'època,
de corset,
sí.
Sí, molt volum a les caderes, no? Com si fos rígida, rígida.
Sí, transparents de tul, i a més, si us hi fixeu bé, per això dic, puja-la, perquè a lo que és la faldilla central, la part central, que quan veieu la foto veureu que és d'un altre color, és transparent.
Ho té tot. No? Sí, o sigui, aquí sí. El menos és más no hem fet gaire cas.
Aquesta va intentar ser una pedroche, nenes.
I va acabar estrellada, millor dir.
Estrellada.
Crec que ho hem de deixar aquí perquè ja m'he passat de temps i no arribarem, no podrem ni a les notícies. Bé, ho deixo aquí, però no sé si haurà de continuar el debat la setmana vinent. Penjo fotos al Twitter ara d'aquí una estona.
Sí, millor, perquè ja? Això
ja està.
És brutal.
Aleida Martí, moltes gràcies.
Un petó a tots.
Fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve.
Espera, que havíem de 10, però la Leida m'acaba de fer s'ha aixecat, que quasi li tibava el cordó de l'auricular. Diu, para, què passa, què ens hem deixat?
Ui.
Que avui és el cumple del Gerard.
Hombre,
felicitats.
Hombre, Gerard, per favor, felicitats.
Sí. Cada any li fa una sorpresa.
L'any passat el vam trucar.
El
vam trucar perquè ja l'audiència ja coneix el Gerard, clar.
Sí. Gerard. Ja és famós per la Leida.
Exactament. Doncs escolta, moltes felicitats, no?
Gerard, carinyo, moltes felicitats.
Li has preparat alguna cosa?
No us ho diré.
Ai, ara ens ho expliques.
Sí, ara sí, farà de micro.
Fató.
Amb això arribem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informàtics de la cadena COPE i tornem en 5 minuts amb més informació local i comarcal i societat limitada. Fins ara.